Enric Frigola, president de la Fundació Res Morató, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest divendres, que serà 14 de febrer, a les 7 del vespre, a l'auditori del Museu del Suro de Palafrugell, es farà l'acte institucional per celebrar el 25è aniversari de la Fundació Ernest Morató. De fet, en aquest acte es donarà el tret de sortida a un any d'esdeveniments que de seguida repassem amb el seu president. Per començar, entengui'm, potser hi ha algú encara que no sap què és la Fundació Ernest Morató.
Segur.
Doncs posem-hi solució, posem-hi remei.
A veure, jo crec que en el món de l'havanera, que és on ens movem nosaltres, el 99% sí, ho deu saber, en el món de l'havanera, perquè...
És una referència.
Sí. Bé, i qui no ho sap, diguem, és perquè ho acaba d'entrar en aquest món...
Perquè no en sap d'havaneres.
O jo diria que és el seu problema, no? Però jo crec que en el món de l'havanera sí que se'ns coneix, en el món de les institucions també, però efectivament el gran públic, nosaltres som bastant desconeguts, com ho són tantes i tantes fundacions que existeixen arreu del país, perquè Catalunya està plena de fundacions, no? Algunes són molt conegudes, altres no tant, la qual cosa no vol pas dir que no es faci feina, que no es treballi. Uh-huh. Però sí, vull dir, no tothom la coneix, és veritat.
Vull dir, clar, és... expliqui'm una mica, quina és la funció que ha fet durant aquests 25 anys la Fundació Ernest Morató?
A veure, la Fundació es va crear en un moment concret de la història on... La manera aquí a les comarques gironines, començava a agafar una mica de relament. Es va veure que això era un fenomen que anava més, perquè ja es muntaven cantades a molts pobles i sortien molts grups, i es va veure la necessitat de fer una fundació per diversos motius. Primer, per guardar la memòria de la manera i per guardar la memòria de tanta gent que l'havia introduïda. Estem parlant de pescadors de Calella, pescadors de l'Escala, pescadors de la zona de Palamós i Sant Feliu, que havien guardat en la seva memòria cançons que havien heretat dels seus avis, dels pares i dels seus avis, i aquests, tanmateix, dels mariners que van arribar de Cuba el segle passat. Aleshores, això per un cantó, i en conseqüència es va endegar una iniciativa que és la de recuperar partitures d'havaneres i digitalitzar-les. Bé, això de la digitalització ve com més tard, no? A hores d'ara en tenim milers de partitures, la majoria digitalitzades, encara no totes, perquè això es va fer a poc, i que estan a la disposició de tothom qui vulgui accedir a elles, per cantar-les o simplement per curiositat. Bé, aquesta seria la part històrica. Sí, després,
de patrimoni, no?
Sí. Bé, llavors tenim un arxiu importantíssim de vídeos i de discos i de llibres. I jo crec que tenim tots els llibres que s'han publicat sobre les havaneres. Tenim segurament tots o gairebé tots els reportatges que s'han fet per televisió i a través d'internet sobre les havaneres, i això seria la memòria. I després, el que ens interessa tant o més que això és parlar de temes que afectin a l'havanera en aquests moments. Organitzem cicles de conferències cada any. De moment les organitzem a Palafrugell, però la nostra idea en guany seria traslladar-les també a altres poblacions que les volguessin acollir. Conferències sobre la història de l'havanera, sobre els problemes que té l'havanera, en fi. Tot això de cara, diguem-ne, al futur de l'havanera. És a dir, i un dels lemes que fem servir en aquest, i concretament i que presentarem en aquesta festa, en aquest acte de divendres, és Fundació Bonató, doncs, que m'agrada de passat, però amb ganes de futur. O sigui, no, exactament això, però vull dir, la idea és aquesta.
De seguida parlem d'aquest acte de divendres. Abans, ara que vostè m'ho deia, parlar dels problemes, dels reptes que té l'Havanera. Pot resumir quins són els reptes principals d'aquest gènere artístic ara mateix?
Jo crec que un dels reptes és, des del meu punt de vista, que s'incorpori gent jove. Ja n'hi ha, de gent jove que canta a l'Havanera. Vull dir, no és que no n'hi hagi. N'hi ha, i ara podríem dir noms, perquè n'hi ha. Però n'hi ha poca. És a dir, si no s'incorpora gent jove al món de l'Havanera, aquesta manera pues, acabarà sent una cosa per gent molt gran, cosa molt respectable, evidentment, però ens agradaria que múltiples joves, que, en fi, que talents joves s'incorporessin.
Dalt de l'escenari i al públic, també.
Sí, clar, i al públic. És que si s'incorpora gent jove és molt probable que hi vagi més gent jove a les cantades que no pas ara. És a dir, és una de les maneres, gent jove amb la seva manera de fer, més actual, més moderna. Bé, aquest, jo crec que aquest és un dels problemes. L'altre problema és que no els músics, els cantants de maneres, en la seva gran majoria no són professionals, no viuen d'això.
I ho han estat mai de professionals?
Jo conec algú que sí que ho és. molt poca gent. Ja, sí, molt poca gent. Però bé, estaríem, si ara parléssim de la sardana, per exemple, exactament et diria el mateix. No? És a dir, hi ha una sèrie de factors de músiques tradicionals, perquè a l'Havanera ja ho és, ja ha esdevingut un fenomen de la cultura popular catalana, doncs si parléssim de diversos sectors de música tradicional catalana, trobaríem molt poca gent que pogués viure de l'Havanera. Bé, això vol dir no viure de l'Havanera, vol dir que avui hi ets, demà no hi ets, aquest estiu pots cantar, després surten, després entren... Bé, des del meu punt de vista, però, la creativitat és important, jo crec que es fan bones maneres, i llavors també veure, pensar nous temes per les havaneres. Jo crec que la polèmica havaneres en castellà i havaneres en català ja no existeix, i si existeix, ja existeixen circuits molt reduïts. Uh-huh. Va ser molt forta fa temps. Algun altre element que s'ha volgut introduir últimament, com que si les havaneres són masclistes o no, jo crec que això, diguem-ne, aquest tema es va llançar l'estiu passat, però jo crec que no va anar enlloc.
Es va proposar una comissió per analitzar el contingut de les lletres, i que sapiguem nosaltres, aquesta comissió de moment encara no ha tingut cap... No s'ha fet públic cap efecte, diguem-ne.
Jo crec que això s'ha desfet. De les havaneres que es fan ara, de masclistes, no n'hi ha cap. I les havaneres, diguem-ne, que es poguessin considerar masclistes, són havaneres del segle passat, com ho són moltes salsueles i com ho són moltes òperes, o com ho és el cuplé, per exemple, eren fruit d'una època on això doncs, no es tenia en compte. Bé, en definitiva, el que volem és guardar la memòria i projectar el futur amb tota una sèrie d'actes que passen doncs, des d'exposicions, conferències i participació dels nens de les escoles en aquest tema. També tenim diversos projectes sobre aquesta qüestió.
Com quins? Sí.
Per exemple, s'està preparant ara mateix a Palafrugell, amb ganes també que viatgi doncs, en alguns pobles del Baix Empordà, s'està preparant una cantata per part dels nens de les escoles de Palafrugell basada en havaneres tradicionals i populars. Que els nens des de petits doncs entenguin que hi ha l'havanera, que existeix l'havanera i que la cantin. Probablement doncs, això sembrarà, això no ho sabem, però pot ser que sembri algun coquet i que aquests nens quan siguin grans i esdevinguin músics, els que vulguin ser, doncs aleshores la cultivin i facin es faci en realitat el somni que tenim, que és que s'incorpori gent jove.
Home, té molt bona pinta. Per quan ho veurem, això?
Aquest any. A partir del setembre. O sigui, aquest any tenim... Les conferències són ara a la primavera, que ja s'anunciaran, perquè s'estan acabant de tancar. Hi ha 5 o 6 conferències que es faran com cada any, perquè això es ve fent des de fa anys. I a l'octubre seria l'estrena d'aquesta cantata, com també una iniciativa que volem posar en marxa aquest any, el dia 1 de novembre, perquè el dia 1 de novembre és l'aniversari de fets molt importants que van passar fa molts anys i que van, d'alguna manera, llançar la bandera al món. I aleshores volem institucionalitzar cada any el dia 1 de novembre un acte, o sigui, una festa, cada any seria diferent, recordant aquell 1 de novembre de fa molts anys on es va fer, diuen, la primera cantada de Baneres, i que allò, que aquella primera cantada va donar peu a tot el moviment que hi ha hagut després. L'intenció nostra, i això em sembla que és la primera vegada que ho dic, l'intenció nostra el dia 1 de novembre per començar aquest cicle és retre homenatge a la memòria d'en Càstor Pérez. I cada any, l'idea és que cada any sigui un tema diferent. Però en qualsevol cas...
Expliquem qui era Càstor Pérez.
Com?
Que expliqui als oients que no ho sàpiguen qui era Càstor Pérez.
Càstor Pérez és el pare de la Sílvia Pérez Cruz.
Ah, clar.
Que havia estat cantant de Baneres, compositor de Baneres, vull dir, d'ella és una de les Baneres més maques que existeixen, que és vestida de nit. Ell havia format part de diversos grups de Baneres, va investigar molt. A Cuba, on jo he estat fa poc, doncs el coneix molt com a investigador, i va morir, ja va morir fa 10 anys que va morir, aquest any fa 10 anys que va morir, i aleshores va fer una gran feina i volem reconèixer aquesta feina feta amb un acte que estem organitzant el dia 1 de novembre i seguir fent-lo cada any. Per cert, que parlant del pare de la Sílvia Pérez Cruz, i això no té res a veure amb la Baneda, l'altre dia per internet, la setmana passada es va celebrar el Festival de Sant Remo.
Sí, hem vist les imatges de la Sílvia cantant. Exacte. Allà, no?, el Festival de Sant Remo.
Vaig quedar parat de veure-la cantant al Festival de Sant Remo. El Festival de Sant Remo és el més important festival de música que celebra Itàlia. Només hi van els més grans de la cançó de tot el món, i em va alegrar molt veure-la allà cantant, perquè això vol dir que des d'Itàlia també s'ha captat la qualitat d'aquesta centra.
La veritat és que és un orgull tenir la Sílvia Pérez Cruz i és una de les grans personalitats de la comarca.
Encara és el seu pare.
Exacte. Doncs aquest homenatge que es farà l'1 de novembre d'aquest any mateix, no? Del 2020.
Exacte.
No anem tan lluny, anem aquest divendres a les 7 del vespre al Museu del Suro de Palafrugell, acte institucional per celebrar aquest 25 aniversari de la Fundació, amb la presència de la consellera, la Maria Àngela Vilallonga. Què s'hi veurà en aquest acte? Què s'hi farà?
Per resumir-ho, constarà de tres parts. La primera part serà un reconeixement als tres patrons que ha tingut la Fundació, els tres patrons que han hagut abans que jo, que són el Bastons, en Josep Bastons, el Ric Vigues i l'Antoni Mas. Perquè, clar, aquests 25 anys no haguessin pogut ser sense ells i sense el seu equip de patrons, que d'alguna manera també seran recordats o homenatjats. Després hi donarem els premis 2x4, que són uns premis que es fan cada any, des de fa uns quants anys. Aquest any, la Núria Berengueres, que és una de les primeres dones que va cantar Baneres, doncs rebrà aquest cordó, així com en Ron Pujol. Nosaltres hem volgut reconèixer a Ron Pujol perquè amb els seus cremats, tantes centenars o milers de cantades, doncs han donat una mica de... o no una mica, molta força i molta alegria a les cantades que s'han celebrat i es continuen celebrant a Catalunya. I finalment actuaran els quatre grups que van ser presents en el moment de la Fundació. O sigui, els quatre primers grups que van ser socis de la Fundació quan es va fundar ens actuaran, serà una actuació breu de cadascun d'ells. Són Porvó, Peix Fregit, Bergantí i Mariners de Riera. I s'acabarà l'acte cantant tots plegats a la gavina. En essència, i en resum, això serà l'acte del divendres que ve. Bé, i després, evidentment, unes paraules de l'alcalde de Palafrugell i de la consellera, que estem molt contents que s'hagi dignat venir, perquè per nosaltres és important, per la cultura popular és important, per Palafrugell és important, i li agraïm molt doncs, que hagi pres aquesta decisió d'acompanyar-nos divendres que ve a les 7.
Una gran festa, no? Llavors, entenc.
Serà una festa senzilla, però plena d'emotivitat, plena de sinceritat i, sobretot, plena d'agraïments i reconeixements.
Doncs aquest divendres, a les 7 del vespre, al Museu del Suro de Palafrugell, aquest acte institucional per celebrar el 25è aniversari de la Fundació Ernest Morató. Hem parlat amb el seu president, l'Enric Frigola, que també ens ha avançat un acte que faran l'1 de novembre per homenatjar en Castor Pérez. Senyor Enric Frigola, moltes gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres per la difusió que ens feu.